ara em sento malament o molt bé, diguéssim, és igual, vull dir, agafeu-vos-ho com vulgueu, d'una banda o de l'altra, et sents bé, perquè ens acompanya el Xavier Graset. Bona tarda i benvingut.
Com estem?
Bona Hem tarda, de parlar del Bombent, d'aquests escrits sol·licitats, d'aquests articles que acaba de publicar en format llibre el Xavier Cossetània Edicions, i dèiem malament perquè, clar, queda... Fa recança, tio.
Bé, tornar aquí un cap de sabata, no, diumenge.
No, jo em volia dir una altra cosa. Fa recança haver de saludar algú que ha estat abans en el teu lloc, que ho ha estat fent fantàsticament bé, i dius, i ara què caram, com ho farem tot això?
Tu saps quina comoditat no se sent estant a casa i sentint que hi ha gent que ho fan molt millor que tu i que s'ho passen tan bé?
No, el molt millor no ho sé, però dius, mira els pringats del tot gira del cap de setmana.
No. El llibre, a vegades hi ha la petjada...
Perdona, hi és, l'he trobat.
Hi ha la petjada tot gira, eh?
Sí, l'he trobat. A la pàgina 170 gira la lliga, en el moment en què parles del pay-per-view i parles del tot gira les tardes de Catalunya.
És veritat, perquè diem el llibre, que és un recull d'articles de 8 anys, d'aquests últims 8 anys, doncs hi ha diferents articles publicats en mitjans diversos i que s'ajusten a la meva activitat principal radiofònica també canviant.
Clar.
És a dir, que com que hi ha articles que s'ajusten a l'època en què jo treballava al tot gira, per tant, l'època en què he estat més empaltat de futbol, també això es reproduïa, aquell ambient que vivies laboralment, doncs, en els articles. Com passa també en aquells que fan referència també a més aspectes culturals o més temes polítics o més temes d'econòmics o així, no? També però, una mica lligats amb el que havia fet a la ràdio.
Ja m'agrada que ho diguis, això, perquè jo també m'hi sento empaltat. No, t'ho dic de debò, eh? Vull dir, és veritat que depenent del moment professional en el que estàs, depenent del que has de fer, et sents més empaltat d'una cosa que d'una altra.
Sí, d'entrada tenim una curiositat per tot.
Sí, genèrica per tot, exacte, però després...
Però a vegades et posen el cap al clatell i t'amorren davant de certes pantalles, a les quals que, evidentment, doncs, potser a vegades et quedaves amb el titular passant el full del diari o seguies l'actualitat esportiva d'una manera potser no tan intensa com en l'època del tot gira. I això, doncs, també, l'ambient general, és veritat que en aquella època en què el Barça va guanyar la Lliga, bueno, de fet, la guanya aquests últims 2 i potser 3 esperem anys, esperem que 3, doncs, la guanya, i aquest ambient de barcelonisme també es traspuen alguns dels articles que apareixen en aquest recull.
Bueno, el Cazo i el Miquel Àngel tenen moltes ganes de preguntar-te coses, però abans deixa'm només fer-te un comentari i després en farem més, vull dir, parlant del llibre del Xavier i sobretot del perquè del llibre i d'aquestes connexions que de vegades tenim entre tots plegats. És un mal negoci això de fer un llibre, tio, d'articles que has publicat anys o temps enrere, perquè clar, en el moment que el comences a repassar dius, bueno, però si en Pujol ja no és president, bueno, no en Pujol no és president, i ara han passat 2 mesos de president.
No ho saben,
no ho és ni en Maragall, saps? O en aquells altres moments en què dius, bueno, hòstia, d'acord, vull, segurament la cosa devia anar així, quan en Trias esperava tenir 16 regidors, no?
Sí, no? O quan això, quan hi havia manifestacions al carrer i la gent anava a llançar ous a la seu del PP perquè hi havia encesa la guerra d'Iraq, i potser aquells ous doncs, van fer que augmentessin els regidors del PP a l'Ajuntament de Barcelona.
Jo deia, és un mal negoci, o potser no, potser és un bon negoci, perquè en el fons ens ajuda a recuperar aquesta memòria que perdem molt ràpidament.
Sí, és veritat que a més d'aquesta curiositat que tenim tots aquells que treballem als mitjans de comunicació, també és veritat que tenim com una mena de contaminació, entre cometes, informativa. És a dir, passen moltes coses, ens interessen moltes coses, veiem moltes pel·lícules, sentim molts discos, llegim molts llibres. La producció editorial, cinematogràfica, musical, és tan gran que no t'ho acabes, molt de teatre, veiem molts actors, no? Molta televisió, i realment, si pares un moment, potser el llibre té la virtut aquesta, dir, bum, paro, què ha passat? Gires així una mica a l'esquerra i dius, caram, només han passat 7-8 anys d'algun dels articles. És veritat, hi havia un ministre que es deia Posada, hi havia un caller del PSOE que es deia Almunia, no? Dius, és veritat, no? Però l'article... A vegades penses, home, és material fungible, no? Són com la plastilina dels nens. Serveix per fer un ninot que després li dones una altra forma o es fa malbé. El transformar-lo en llibre sembla com si li donessis una segona oportunitat, no? Una segona vida. I és veritat que els articles doncs, estan pensats per una publicació, a vegades doncs, pel Metro, pel Periódico, per La Vanguardia, per la revista del meu poble, pel Pont de Fusta...
Bueno, que no hi has deixat mai de col·laborar.
No, això no. Això,
de qual cosa t'honora.
No, perquè em sento també fill de la premsa comarcal, a més de fill de la ràdio, no? I segueixo col·laborant. Però vull dir que quan veus tot això dius, caram... potser sí que escrivim, parlem per omplir la nostra memòria i la tenim tan prima que això, que quan tens el llibre a les mans dius, és veritat, ha passat tot això. No?
Sí, nosaltres mateixos tenim aquest problema. Jo m'hi trobo escrivint les corrandes d'una setmana, per exemple, que quan vas pel dilluns passat demanes el Carboni 14 per mirar a veure de quan és
sí,
això.
Sí, perquè quan... És cert, això, eh?
Clar que és cert.
A la que les agafes i les llegeixes, les mires, dius, sí, és molt passat.
Però això abans, abans no em passava. Ja. Em passa ara.
Perquè, passa ara perquè estic... nosaltres també anem...
Clar, tot sol i submergit en una informació s'ofega.
A mi m'agraden, els llibres que recullen articles. Perquè...
Ara no li feies la pilota.
No li feies la pilota. Jo vaig a defensar un gènere i t'explicaré per què. Sobretot perquè en aquest país la memòria històrica mou ràpidament i no ens en recordem del que passava fa 7, 8... 10 anys, aquest clima de crispació que es viu ara no és la primera vegada que s'ha viscut.
Si no ens recordem del que passava fa 7, 8, 10 dies, diguéssim. No?
I més gent que treballa en mitjans de comunicació que té un allau de sobreinformació brutal com
la
nostra.
Que es fa molt, la informació que fem es basa molt també a base de rèpliques i contrarèpliques i detalls, no? Si aquest polític, si el Rajoy diu no sé què, vas a veure què et diu el Zapatero i a vegades es perden els referents. A vegades, doncs, modestament, un llibre així et permet resituar les coses. Ah, és veritat, no? I tenir una mica aquesta informació i també la barreja del dia a dia, no? Surten referències gastronòmiques, surten títols de pel·lícules, d'obres de teatre que he vist, que s'han fet, que potser aquestes sí que encara ja són més fràgils en la memòria, no? Potser la música no, la música perdura més.
Sí, un mes.
No, però te recordes més d'una cançó, però a vegades d'una obra de teatre potser t'ha de costar més o ha de ser realment impressionant perquè la recordis, no? I aquesta barreja de fets d'actualitat del dia a dia amb fets polítics, doncs potser és una mica també una altra de les característiques del llibre, no?
No hi ha un ordre cronològic, que és una de les coses que més em va cridar l'atenció al principi. Sí. Hi ha una situació depenent de quin vent i per on bufa el vent, diguéssim, sí. No? És veritat, és cert.
Sí. És temàtica, no? Escrits de política, d'economia, de cultura, de societat, però és veritat que a vegades la frontera, fins i tot, amb aquesta divisió, és difícil d'establir perquè hi ha escrits que estan dins de la part política que on apareixen fets culturals o fets gastronòmics, no? Em sembla que les calçotades, per exemple, avui torno de fer-ne una i no sé si s'ha notat, bueno, perquè potser faig una mica de pudor de fum, però
calçotades van molt al final. Deu ser perquè ja coincidia amb l'època de la publicació.
Sí, exacte. No? Sí. I a vegades proposo un pacte del calçot perquè doncs els nostres grans cuiners Ferran Adrià i Santi Santa Maria facin la pau simbòlica entre aquestes dues maneres de veure la cuina, però també proposo una calçotada pels polítics, és a dir que amb el pas del temps els recursos també surten o serveixen per una cosa i per l'altra.
Estem crispats, sí. He arribat la crispació al món de l'alta cuina.
Perdona que em fa de temps que ha arribat al món de l'alta cuina abans que el de la política.
Sí, que fas un calçot i et crema.
Saps què passa? Que el foc és aquella alçada.
Escolteu,
i això calenta
molt. Hi ha una cosa que cap dels tres teniu clar, i és que són estrelles de debò. Bé, els cuiners, des de fa 15 anys, s'han convertit en estrelles de debò. Bé, em fot tant de les discussions que podien tenir el Keith Richards i el Mick Jagger. Això és tonteria al costat del que li pot passar al Santi Santa Maria, la Ruscalleda, l'Adrià o companyia. Que ho dic amb coneixement.
És veritat, surten al final i fan
i després,
un número final.
Escolta, però això és com els periodistes, després tots som molt amics, que sí, Javier, sí, no?
Però jo penso que retroalimenten el sector de l'alta restauració. És un mundillo que la gent té ganes de tastar aquest i a veure si s'ha obert aquell altre, no? I ara vaig a tastar la Carme la Ruscalleda, quin últim plat ha fet, i me'n vaig al celler de Can Roca i vaig aquí, vaig allà, no? Però, bueno, com diu la dita, per molt que bufin les estrelles,
per molt que bufi el vent, no s'apaguen les estrelles.
Exacte, doncs les estrelles no s'apagaran mai.
Escolta, i a tu qui et va fer fora de Madrid?
Doncs, no sé, suposo que
perquè t'hi vas passar una bona temporada.
Vaig passar 7 anys, i em sembla que hi podria seguir treballant, perquè la veritat doncs m'hi sentia molt a gust i molt còmode, i periodísticament és una ciutat...
Home, vas agafar una bona època.
Sí, vaig agafar una bona època, però a Madrid sí que sempre tens la sensació de que el món s'acaba cada dia. Cada dia ells mateixos donen una transcendència a les coses que t'empelta, no? Ja que estàvem amb els empels d'abans. Vaig acabar tornant perquè, bueno, potser perquè em volia explorar jo mateix professionalment amb altres registres. Allà feia informació pura i dura. La feina de corresponsal, pels que hi són o pels que l'han tastat, és dura, perquè estaves realment dedicat full time a les 24 hores del dia a disposició de la ràdio. I, bueno, doncs hi havia la possibilitat, l'Antoni Bassas em va oferir la possibilitat de ser coordinador del seu programa, dels matins de Catalunya Ràdio. L'Andreu Bonafuente em deia, nen, et posaré un avió i vindràs cada dimecres. Jo pensava, però si els dimecres hi ha sessió de control, no podré venir a les gravacions del programa de tele. I al final dic, saps què? Doncs mira, i el desamor em va fer tornar. El desamor em va fer anar cap a Madrid, i el desamor
et va fer tornar.
Eh? Sí, això està bé. El desamor i les oportunitats laborals per provar altres registres. No?
Què passa que de vegades també penses que jo, que parlo en la distància i encara no ens coneixíem, dius, crama el graset, bé, torna de Madrid. Hosti, com a mínim hauria de ser cap d'alguna cosa. Quan vens de Madrid, tornes per manar. Perquè si no, ja et quedes a Madrid, diguéssim, veritat. Graset. És veritat.
És veritat. I a més, és un camí que han seguit molts companys que m'havien precedit o que m'havien acompanyat. És a dir, per exemple, el Pep Capella, un bon amic que ara torna a ser a Madrid, per TV3 en aquest cas, va ser corresponsal a Madrid, va ser cap d'informatius, va ser cap de política i cap d'informatius. El Jaume Peral, que va coincidir amb mi també a la delegació de Madrid, va ser cap de política i va ser cap d'informatius. És a dir, que sí que sembla que a vegades hi hagi certs camins que tenen lògiques. La gent, quan, no sé, estudia una carrera o se'n va, després fa un màster, després és empresari, o digue-li com vulguis, o és professor, hi ha carreres professionals. Jo és veritat que no sé si és que sóc més dispers o sóc un cul inquiet o sóc un tastaulletes, posi l'expressió que vulguis, però això que et deia una mica, no? Jo, que la ràdio m'apassiona i m'encanta i n'he escoltat, i de petit la ràdio era omnipresent a casa, ostres, jo volia fer alguna cosa més que els 40 segons, que el minut i mig. Clar. Ja havia fet transmissions de compareixences, de rodes de premsa, havia pogut fer preguntes, segurament si no hagués sigut periodista i no hagués sigut corresponsal, no hauria fet preguntes al Gorbachev, a l'Arafat, al Felipe González, a l'Aznar, no hauria viscut sessions plenàries del Congrés dels Diputats d'aquelles impressionants, no? O grans mandataris, no hauria voltat per mig món. Però volia fer ràdio d'una altra manera. Volia jugar amb els silencis, amb les vacil·lacions, deixar anar la veu...
Fer ràdio,
jugar amb la música, les trucades, tot això, no? Que també és fer ràdio l'altre, evidentment.
Sí.
Ràdio informativa, però, bueno, fer-la d'una altra manera. I potser per això, doncs, en el seu moment no vaig passar a la secció de política, al tornar de Madrid, que era un camí lògic, o altres seccions d'informatius, no? I vaig tenir la possibilitat de veure la ràdio d'una altra manera. T'he de confessar una cosa, Quico.
Digues.
Que al tornar vaig tenir una forta depressió. Em va costar. Em va costar perquè, ostres, jo, com me les prometia molt felices, és molt dur també coordinar un programa com el Matí de Catalunya Ràdio o qualsevol programa. És a dir, després d'estar 7 anys trepitjant carrer, que sí, doncs feies ràdio per telèfon, des de cabines, des dels estudis de Madrid... però sempre eres al carrer, sempre veies coses, sempre els teus ulls eren l'únic intermediari entre l'oient i la realitat. Ostres, això és fantàstic. Tens una sensació única. I els mesos d'aclimatació, que era venir aquí a Barcelona i estar tancat dins de la redacció i no sortir, em costava, em va costar.
Escolta, no, només una última cosa, i per tancar el cicle a Madrid i després ja parlem de...
No, però
em ve de gust perquè, bé, per tancar el cicle a Madrid i parlar d'altres coses. Algun amic t'hi va quedar a Madrid?
Sí, home, molts. Pensa que encara una de les coses que entre altres m'enorgulleix és que els amics de Madrid en el seu moment pensin en mi per demanar-me que els hi presenti els premis que fa la Gala dels Periodistes Parlamentaris, no? I van anar a buscar una cosa, de una persona de consens. Estaven barallats entre ells i diuen, doncs algú de fora. I això m'enrulleix. I el Manolo, per exemple...
El Manolo, per això et deia, el Manolo és un gran amic teu. I l'altre és, i ara quan tornes a Madrid, què?
Quan torno a Madrid em sento estrany. Primer, m'agafen ganes moltes vegades de quedar-me. T'ho dic de debò, dic, ostres, doncs mira, ja no tornaria. Em quedo aquí dilluns i vaig cap al Congrés dels Diputats. Però com diu la cançó, el tiempo que se va no vuelve, plátano maduro no vuelve a verde. I per tant dius, bueno, és una fruita que ja he tastat i que, bueno, ara doncs em satisfà molt.
Està bé, està allà,
sí, està bé, vaig, però... puc anar des de l'estació del Camp de Tarragona.
És una gran ciutat, eh?
Sí.
Jo sempre ho he pensat, a mi m'agrada molt també.
Tot bueno, i que també t'he d'explicar una anècdota. A mi Madrid és una ciutat que, bueno, clar, potser hi he viscut dels 24 als 32, perquè de seguida vaig fer els 25, van ser 7 anys, però 7 anys i 4 mesos. I evidentment doncs és una època bona, era per mi gairebé l'emancipació, deixaves la família a 2 mesos vistes i no els veies fins al cap de 2 mesos i per tant vaig aprendre a cuinar, t'havies d'espavilar.
I a planxar,
que m'agrada molt també.
I a saber a quina temperatura has de posar la rentadora, vull dir, aquestes coses que hem après gairebé tots.
Sí.
Rentar en fred i no en calent perquè casques la roba.
Algun moment ho has de fer, i aquell jersei que se t'ha encongit.
Sí,
què ha passat?
Sí.
Doncs l'última que vaig anar a Madrid, que va ser amb ocasió de fer un programa des d'allà, de fer l'oracle des de Fitur, vaig pujar amb un taxi, vam anar amb la meva dona i el meu germà, cap a un restaurant.
Aquesta anècdota alguns oients ja l'hauran sentit explicada en el barril, però està bé que l'expliquis.
Està
bé, perquè a mi m'agrada molt que l'expliquis.
No, però és que a més a més...
És que intentava explicar-li el cazo l'altre dia i hi havia algun moment en què els noms se m'equivocaven.
Sí, però bé. Doncs, pugem en un taxi per anar a un restaurant nou, que no coneixia, a sopar justament amb el Pep Capella, que feia temps que no ens vèiem, i explicar doncs tot això... de com està Madrid, la crispació que dèiem abans, i puges en un taxi i evidentment parles en català perquè no estàs parlant amb el senyor taxista. Tinc prou educació per dir-li al senyor taxista l'adreça en castellà, i si parlo amb ell doncs evidentment si el senyor parla castellà o no entén el català, parla en castellà, me n'aniria. I si fos francès doncs ho faria en francès, i en anglès doncs amb l'anglès de garrafa que tinc, en fi, no cal dir-ho. I parlava entre nosaltres i vam passar per davant d'una sucursal de Caixa Catalunya. Per mi...
Que era la sucursal de la Caixa Catalunya.
El Paseo de Recoletos, que estan en un palau i tal. Mira, no sé com va sortir i tal. I per mi que van ser dues paraules claus, no per l'entitat aquesta, sinó per l'altra i per Catalunya, suposo. Va ser una combinació explosiva. Aquell senyor es va saltar desesperat i diu... Madrid cada dia se está poniendo más irrespirable, es una ciudad que odio, va dir ell. I jo li vaig dir, pues mire... A mí me apasiona, me gusta mucho su ciudad. Digo, sí, lo que pasa es que aquí todos los días me sube gente, franceses, ingleses, claro. Pero bueno, si ya todos nos ponemos a hablar en valenciano, catalán, gallego, esto no hay quien se aclare. Digo, yo cuando estoy en casa como con las manos, pero cuando salgo fuera a comer fuera como con los cubiertos. Hábleme en cristiano.
No
va a acabar de dir, però jo sí, vaig dir, no, no, sí, pues mira, de la circunstancia que los tres somos cristianos, podríamos ser musulmanes, però no, y hablamos en cristiano, porque pues, entonces, el català és una llengua, bueno, de la zona cristiana i ara multireligiosa. I, bueno, ell suposo que esperava que ho deixéssim aquí, però, evidentment, doncs, jo em vaig girar perquè ells dos estaven asseguts al darrere i vam seguir parlant en català. Allò sí que ja el va desesperar. L'home va perdre l'adreça on anava, ens ho vam passar, ens va dir que érem uns separatistes, li vaig dir que el separatista era ell, que no escoltés la COPE, en fi. Trist perquè quan jo hi treballava no havia vist res semblant, tot i que sempre pots trobar alguna cosa.
És veritat que tenies una mica la sensació, però no era tan bèstia com ara. Això és veritat. Escolta, de tota manera, això que acabes de fer ara, I no t'ho agafis malament, Javier, perquè saps que t'aprecio molt. Però això els periodistes ho feu, eh? Sempre expliqueu la mateixa anècdota.
Sí, el taxista, vol dir, no?
Sempre hi ha una bona anècdota d'un taxista per explicar.
És que li ha passat a més d'una, eh?
Ell és aquí per vendre un llibre que es diu Bon Vent, escrit sol·licitats, que fa estona que no en parlem, diguéssim, però és igual. Ell explica l'anècdota del taxista i ja sap que tothom que ens està escoltant diu, hòstia, el Grasset, que bo que és, tu. Comprarem el llibre.
No, però és que, a més, hi ha vegades que... És molt pesat ser català. És molt pesat, bueno, va, no ho fem així. És molt bonic ser català, perquè sempre tens motius...
És molt pesat donar explicacions sempre de la teva catalanitat.
Haver-te de justificar i tot això, no? I segons com t'enganxi, dius, bueno, pues... Aquell home, sí, tens raó, de veritat, d'on llegirem-nos a parar, no sé què, te disculpe, bueno, disculpe, no, però aquell dia estava combatiu i vaig dir...
Sí, t'enganxa, Gerard, ja està, ja ha begut oli, està claríssim.
Però sí que a vegades... És també apassionant ser català, perquè doncs, sempre hi ha la possibilitat de que s'incorpori alguna cosa nova a la teva cultura, que si els assajos de Montaigne, dius, ostres, mira, ja està tot traduït, potser només en teníem alguns, ara ho tenim tot. Però és que, a més, hem de simultanejar això amb... Bueno, doncs ho penjarem tot a internet, tots els fons de les biblioteques a internet. És que, clar, tens tants fronts per tocar, l'aeroport, la Renfe, el futbol...
En fi, és cert, eh?
Vull dir que no és pesat, és bonic.
Imagina't, si és divertit.
Imagina que t'aixequessis i doncs, el llibre del senyor Antonio Marina, aquest últim de les pors,
sí.
Clar, primer et surt en castellà. Jo, per exemple, el tinc en castellà, perquè vaig tenir el desig de dir, ostres, un nou llibre del Marina. Ves a saber què passarà. Ara ha sortit en català. Home, doncs, per què no surten totes dues...
Al mateix temps.
Bueno, en Bertrand Russell li va passar al revés.
Jo me'n queixo.
Jo vaig llegir en català abans de llegir-lo en castellà. No hi era. I em vaig trobar amb un que havia estudiat a mi a Madrid en una agència de viatges, llegint el llibre de Bertrand Russell en català. Dic, des de quan te sabe el català en tu? Si no està en castellà, no?
Llegir en català, no? També està bé.
Imagina't.
Escolta, no és mala idea, això. Podríem intentar-ho, no?
Aquell li costava, és de Gutiérrez, un nano de Burgos, que li costava l'hòstia.
No, jo vaig més enllà. Jo sóc molt més mal pensat que tu.
A sobre.
Podríem intentar convèncer tots els editors catalans que editen en castellà que primer editessin en català, millor els espanyols llegirien en català.
Sí.
Primer.
Almenys els que els hi fes falta.
Quan sotarien a fora d'Espanya.
El que hagués de fer la crítica, almenys ho llegiria.
Tindrien pèrdues.
Clar, aquesta és l'excusa, diguéssim.
Xavier, parlem una mica de la pàtria petita. De Vilaseca, del Camp de Tarragona, de la Costa Daurada... Estan crispats per allà baix, també?
No, potser... A veure, som exemple, no? Una mica de... No som bitxos raros. Podríem estar tan emprenyats com la resta de catalans. Però sí que és veritat que, home, aquelles terres meves han donat molt, eh? O donen molt, em sembla que aportem molt, aportem, doncs, nuclears. Jo una vegada vaig llegir un article d'en Josep Pla, una referència, vaja, d'en Xavier Fabrés, que li feia un recull, una referència d'en Pla, que deia, ostres, això de les nuclears, què és el progrés? Per què no ens ho posen a Girona? Dic, ostres, llàstima, ja. Que quedi-s'ho!
Haver-li fet cas, home.
Sí. Això encara li falta una volta.
Sí, això li falta una volta. Però és veritat que el progrés té moltes incomoditats, també. I a vegades sembla que s'acumulin totes allà baix, no? Tenim les nuclears, tenim el petroli, tenim...
PortAventura.
Sí.
Molts moros tenen petroli, estan ben contents.
És veritat, no? I quan vas a Veneçuela, vas allà a la platja i veus les torres i és un motiu d'orgull, és veritat, però esclar, és que...
Això de PortAventura va ser per compensar, ja ho saps, no?
Sí, no, jo sóc partidari, eh? Sóc partidari de PortAventura i, a més, em sembla que potser per compensar tots els meus conciutadans haurien de repartir passis de PortAventura de franc i a més tenir la benzina i l'electricitat gratis per les nuclears i pel petroli, pels efectes del complex petroquímic, la benzina. I hi ha algun ajuntament, com per exemple el de la Pobla de Mafumet, que em sembla que la gent no paga contribució urbana, perquè aquest municipi sí que està
dotadíssim.
De la Repsol, és allà,
Repsol, el terme, les nuclears, etc.
No? I tu et passeges per la Pobla de Mafumet i, ostres, hi ha un enllumenat públic impressionant i uns equipaments. Però, home, extenguem-ho, perquè, esclar, és que l'aire s'escampen després dels fums i fan por. Dic, jo sóc partidari de PortAventura perquè em sembla que PortAventura, en el moment en què va arribar, va servir perquè una zona de turisme de masses, com és la Costa Daurada, Salou, Cambrils, Tarragona, Torredembarra, tingués un referent de que les coses poden tenir qualitat. Tu pots ser un centre d'atraccions, pots tenir un complex com PortAventura i, a més, que estigui ben fet. I, ostres, jo la primera vegada que vaig entrar allà, dic, ostres, Això és impressionant, els acabats, que vens acabats. Ja m'agradaria que el de fora fos com això, no? Perquè hi ha molts edificis doncs, que han quedat tronats i que a vegades doncs, els apartaments doncs, necessiten una mà de pintura, una capa de pintura.
És cert. Què et molesta més? Que la Renfe no funcioni? Diguem, perquè tu vas i vens.
Sí, i generalment vaig amb tren el dia que ha anat, l'endemà del que ha anat malament. O sigui, quan ha anat molt malament, dic...
Aquell dia toca.
Sí.
Agafem-lo perquè anirà bé.
Aquell dia anirà bé. Si es fos... Però a vegades...
És fotut, tot... perquè això és el, sí. el pensament català de fons, de fonament.
Avui, és la teoria de la bomba. Exacte. Un projectil no cau dues vegades.
No pot anar sempre malament.
Quan ja va tan malament, l'endemà agafem-lo perquè anirà bé, perquè tots s'hi posaran.
El que passa és que sóc... m'agrada conduir, com diu l'anunci, i llavors passo mitja vida a la carretera, a l'autopista, a l'AP7. Estic molt content perquè el llibre recull la meva queixa sobre el tercer carril, reclamant un tercer carril per Tarragona, per descongestionar aquell àrea d'autopista, perquè dius, home, és una autopista de peatge i és d'un carril, perquè un carril està monopolitzat pels camions, que a més no paren d'avançar-se entre ells, per tant només te'n queda un. I a més doncs, això hi ha el perill de que es facin taps i cues de manera permanent. Ara!
El Penedès, són dos carrils que és un.
Clar. Aquesta setmana dius, ostres, surt el llibre i s'anuncia que al mes de maig comencen les obres. Estic content, però em sembla que em volen contraprogramar. Parlo de l'AVE. És bonic això, eh? Per dir, ostres, mira, el 2003 el ministre de Torn deia que l'AVE arribaria a Barcelona el 2004.
Sí.
Doncs no. I que el 2007 seria a la frontera.
A la frontera, sí.
Doncs no. Són aquelles constants, hi ha constants... en el tema infraestructures, on evidentment aquesta setmana hem tingut aquesta manifestació dels senyors amb corbata, els empresaris que es van reunir dijous per reclamar un aeroport amb condicions, i dius, ostres, hi ha temes que en tenim un agotament, i no és d'ara, és de fa anys, no?
de fa molt de temps. Bueno, et sents una mica, ho diré en castellà perquè en català no ho sé dir, una mica Pepito Grillo.
Una mica, no ho pots dir, sí que ho saps dir, una mica torracollons. Em sento una mica torracollons, una mica torrapipes.
Ens agrada. Eh?
Sí,
doncs... Ens agrada fer-ho i ser-ho, és veritat.
La inalterada consciència de la raça, carai.
Sí, però vull també que qui es llegeixi el llibre...
No, però jo ho deia en el sentit aquest... potser no tant el torracollons, en el sentit de només torrar els collons. Sí. Pepito Grillo per mi té un altre vessant, no? Que és una mica aquesta de la consciència, diguéssim. No?
Sí, home, però tampoc vull ser tan presumptuós. Vull dir,
però ja per això t'ho dic jo, cony.
Va. No, però vull dir que sóc humil. Faig la...
Insisteixo, per això ho he dit jo.
La meva aportació és... Jo vinc d'un poble, d'uns municipis, perquè ara estan segregats, de Vilaseca i Salou. Què hem donat, penses, a la humanitat? Dic, home, doncs hem donat Mohamed Atta, el de les Torres Bessones, on va dormir.
Però va venir, aquell va venir.
Però després hem tingut la Mireia Montalvez, de la primera Operació Triunfo.
Veus? Però m'encanta perquè té això. Té això. És a dir, té aquesta vessant humorística cínica, diguem.
Però al costat d'això...
Que jo no tinc, vull dir que m'encanta.
Però al costat d'això també hem donat la primera dona metgessa que hi va haver a l'Estat, que era una senyora menorquina, va exercir a Vilaseca, la primera dona metge de tot l'estat. El primer catedràtic d'anglès, el senyor Pujals, que va exercir a la Universitat de Madrid, era de Vilaseca. Jaume I va sortir de Salou.
Sí,
és a dir, que ja en tenim de coses.
Home, i periodistes i comunicadors il·lustres.
Perdona, el clan de l'Avellana.
L'Avellana Connection.
No. Després és l'Avellana Connection, però primer és el clan de l'Avellana.
Escolta'm una cosa, els tenim triomfant per les Espanyes, a més a més. En Francino, el Buenafuente, que per fi ha triomfat amb un programa per...
Sí, per tot Espanya. Perdona,
tu no has volgut fer-ho, de vegades, això?
Home, sí que no has volgut fer, però al final fas el que fas.
Però és que ell no era ben bé clan de l'Avellana. Ell era, com jo, un satèl·lit del clan de l'Avellana.
Sí,
no?
Tu tenies la terra. Pota negra.
Pota negra, n'hi ha quatre, diguéssim.
Sí, però són ells. Però després... vaig a dir una cosa.
Perquè ell ha dit els que es coneixen.
Sí.
Tu i jo coneixem els que ningú coneix.
Algú s'ha quedat.
El senyor Josep Maria Martí, el senyor Pons, el Girona... El Javi Cassó sí que es coneix, en Fermí Fernández...
Aquests també, perdona.
Tots hi són.
Sí que n'hi ha.
Però de tots aquests...
Jo s'hi he pogut fer quatre trinques.
Perdona, l'únic que va a l'Avellana, l'únic que hores d'ara... la setmana que ve me'n vaig a esporgar els banyers, que encara no ho he fet, i el setembre doncs tindrà collita d'avellana, segons com vagi la climatologia,
ets tu.
Modestament sóc jo. Potser n'hi ha algun altre que també les ha tingut molt a prop.
No, el Jaume, el Santi l'estaria molt a prop allà.
Sí, 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 sí. Oh, però... I potser el Javi Caçador també, i potser el senyor...
Però corre, corre amb això de l'avellana, que han florit les llambordes ja.
Sí, vaig fatal. Perquè sóc pagès aficionat. Clar. I l'afició fa que diu, no, diu, no, jo faig de pagès el cap de setmana. Diu, i quin dia hi vas? El dilluns. El meu cas.
Està molt bé. Escolta, hem fet gairebé un oracle, eh? Sí. Que ho hem fet al revés. Normalment el Javier convida 3 o 4 i xerren, i nosaltres som 3 i hem convidat el quart.
Però ens agrada xerrar.
I hem xerrat una
estona. Jo tinc una pregunta encara, l'última.
Escolta, doncs haurem d'editar l'entrevista per alguna banda.
N'estic de Tarragona. Se salva o no se salva?
Jo, com a oracle, vull pensar que sí, que se salva, i que a més el Barça ha guanyat la Lliga abans de l'última jornada.
I vols dir que el Barça li podrà fer una mica el... No li farà,
tio. No li farà.
El Nàstic s'ha de buscar la vida.
Sí, sí, jo també ho penso.
I ja està.
Jo penso que seria bo que el Nàstic se salvés, tot i que, evidentment, és tan difícil, sobretot perquè aquella il·lusió de tots els tarragonins, de tota una ciutat abocada en l'ascens, no pot ser que es frustri ara només en un any,
sí, sí. Home,
i que tornin a passar 60.
Sí, sí. Esperem
per
que
tornar a pujar. Sí,
bueno, deixeu-me dir que el llibre es diu Bon Vent, escrit sol·licitats, escrit per el Xavier Graset, i que està editat a Cusatània Edicions.
Cusatània Edicions.
Perquè feia molta estona que no ho dèiem, i al final diu, bueno, de què parlaven aquests del llibre, diguéssim. O l'excusa era convidar el Xavier perquè vingués a xerrar una estona amb nosaltres. Que et vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Molta sort, no, gràcies a tu per el detall d'enviar-nos el llibre, de deixar-nos-lo llegir.
No, home, i a vosaltres de fer-me compartir aquesta hora de ràdio apassionant i totes les que em brindeu com a oient. Perquè moltes vegades la gent em pregunta, diu, escolta, què fas tu a la tele? Me la miro. Què fas a la ràdio? I treballo, però a més l'escolto, i escoltar-vos vosaltres és sempre un plaer.
És cert, m'agrada molt això, ho faré servir per fer. Què fas a la ràdio? L'escolto. És veritat, jo l'escolto molt, també. Tots l'escoltem molt. Gràcies.
A vosaltres.
Vagi molt bé.
Una abraçada.